y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. I faré, per començar avui, agafar de la mà de tots i fer un pas i una mirada al passat. Una mirada al passat. Quan érem petits, parlo dels que tenim ja cinquantena, per aquí anem, eh? Quan érem petits i arribaven aquestes dates, i passava el Nadal, agafàvem aquelles ampolles de cava ja buides i les portaven al trapaire, que el trapaire ens donava, doncs, unes pessetones per gastar el que volíem, no? Però, ostres, una qüestió que era xulo. I no només això, sinó que recordo, i segurament vosaltres recordareu perfectament, el retorno de los cascos, que era quan tu compraves, habitualment tot es feia en ampolla de vidre, o la Fanta, o la Coca-Cola, o la llet, o la cervesa, i llavors, doncs, aquell envàs de vidre doncs, tenia un import que no et cobraven si tu retornaves l'envàs, o així, sí, i te'l cobraven si no el retornaves. Bé, era una manera de reciclar, era una manera de fer les coses, era una manera que fèiem nosaltres i ho reciclaven, es recuperava el vidre. Tot allò, i el cartró, quan parlàvem del trapaire parlàvem de cartró i parlàvem també de metalls, no? Tot allò va acabar. Va arribar un moment que entra el plàstic, que les ampolles ja són de plàstic, i llavors tothom s'oblida de reciclar. No entra aquí una peça, ningú es preocupa, ningú. Ningú té la visió de futur de què fem amb tots aquells plàstics. Ningú mira. En aquell moment, pues, jo què sé, no saben per la labor o no pensaven en què farien en tanta porqueria de plàstic, en tot cas. Que seria un autèntic problema, no diré a llarg plaç, diré a curt mitjà plaç, un autèntic problema mediambiental i de salut. Ningú en aquell moment ho va pensar. Incompetència? No sé què dir. Suposo que no. Suposo que és no mirem més enllà dels nostres nassos. Suposo que és això. Ara no. La qüestió canvia. I ara, doncs, s'ha de reciclar. Mireu, si posem xifres de reciclatge de plàstics i de vidres, Barcelona, en aquest cas, seria un referent en el reciclatge de vidre. Estem parlant del 46,7% de vidre. No està gens malament. Però, si parlem de plàstic, la qüestió també és força interessant. Catalunya seria la comunitat que més es recicli i recupera material. Seria Catalunya amb un 57%, i després està la Rioja amb un 56%, Euskadi amb un 55%, la València amb un 53%. Bé, de fet, la taxa que es demana a Europa és un 50%. Ara està la qüestió pujant. Són dades de l'any passat, les que tenia per aquí, eh? Ara, què passa amb tot això ara? Per què no arribem a més? Ara imagineu que les ampolles d'aigua, aquestes de plàstic que teniu, o que tots hem tingut a les mans, o les ampolles de refresc de plàstic que tenim a les mans, doncs costen diners. Jo què sé. Posem 10 cèntims. Igual em passo, eh? 10 cèntims. Igual és car, eh? 10 cèntims. 10 cèntims, va, deixem-ho en 10 cèntims. Ah, que ja la cosa canvia. Almenys per la meva part, sí. Igual no sé si és que surt l'esperit català o què, però, ostres, aquella ampolla ja val 10 cèntims. Té un valor per tu, per mi, per tots. I si té un valor, ja va més enllà de l'incentivació del reciclatge. És a dir, ara, fins ara, era una campanya de conscienciació mediambiental. És a dir, tot aquest plàstic es converteix en porqueria i ho hem de reciclar. Per què? Doncs perquè es descompon, es converteix en microplàstic, va parar a rius, als mars, s'ho mengen els peixos i acaben en el nostre organisme. Ja no només és una qüestió de mediambiental, sinó també de salut. Però bé, si no costa res, doncs, el reciclatge més enllà de la consciència no va més enllà. Però ara, si costa, i 10 cèntims per cada envàs, aquella la cosa canvia. Jo ho faria. I dic, ostres, perdona, això no ho llencis. No, 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 calma, que això és pasta. Molta o poca, però ja és pasta. I augmentaria el reciclatge, estic pràcticament segur. Bé, de fet, això que estic explicant ja té data. Això que estic explicant ja té data. Serà, com a molt, el novembre del 2026. El 2026. De fet, és un sistema que a Espanya s'haurà d'implementar aquest mes, al novembre del 2026. És un sistema que ha posat en marxa o que posarà en marxa a partir de l'1 de gener el Ministeri per la Transició Ecològica i es diu, atenció al nom, Sistema de Depósito de Evolución y Retorno, SDDR, de envases de un solo uso al comercio. És a dir, que el que fèiem quan érem petits d'anar a la botiga de proximitat o al súper a portar aquells cascos de vidre, ara es farà no només amb el vidre, sinó també amb el plàstic. Hi ha unes màquines i unes persones que ho faran, perquè tindrà un preu. No és una mala idea. No és una mala idea. És una mica el retorn al passat de... Oh, se me ha encendido la luz. ¿Y si hacemos como que a mí...? Penso que anem molt tard, perquè no sé si havia una mente brillante en aquell moment que penses, ostres, i per reciclar? ¿Y si donem un valor afegit al producte per reciclar? És a dir, que la gent, la població, la ciutadania... doncs tregui també profit. Com faran altres països, això ho fan a Alemanya. Això ho fan a Alemanya. Vals, vales per comprar beguda, descomptes... I en aquest cas és un valor afegit, que està molt bé la conscienciació, i l'hem de tenir. Però no solo de la moral vive l'hombre. En parlem de tot això, d'aquesta idea, d'aquesta implementació, amb el senyor Carlos Arribas. Carlos Arribas és portaveu d'Ecologistes en Acció de Catalunya per valorar aquesta acció. Carlos, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
I sembla que aquella idea de retornar als envasos, en aquella època de vidre, ara entrarà també el plàstic, doncs torna aquella idea.
Sí, exactament, torna amb força.
Tant de bo, millor per tots. És beneficiós per tots, això, sembla.
Exactament, sí. Serien ampolles de plàstic, serien llaunes i brics. O sigui, això, són aquests tres tipus d'envasos que tindran un dipòsit, no? O sigui, el sistema aquí a Espanya es diu sistema de dipòsit, devolució i retorn. A Europa es diu senzillament sistema de dipòsit. O sigui, es tracta de que paguem això, paguem una petita quantitat de quan comprem les begudes, no? Aquestes jaunes, brics i ampolles de plàstic amb begudes. I després, quan tornem a l'envàs en perfectes condicions, ens tornen els diners i quedem igual. O sigui, que no és un impost, perquè molta gent està confonent, no és un impost, o sigui...
És un dipòsit.
És un dipòsit. O sigui, la beguda tindrà el mateix preu que abans, o sigui, solament que en un petit dipòsit, que serà al voltant de 10 cèntims d'euro, i després ens tornaran.
De fet, jo posava l'exemple, perdoneu que sigui tan una bola cebolleta, però posava l'exemple de llavors, de quan era en qüestions d'envasos de vidre, sobretot, que es pagaven. Era un dipòsit que tu pagaves per aquell envas de vidre, que si el tornaves et retornava els diners.
Exactament. Estaven les Coca-Cola, les Mirindas...
Les Mirindas, no me'n recordava. Les Mirindas, correcte, sí, senyor.
Sí, exactament, sí, totes les begudes aquestes d'envasos de vidre. Clar, el plàstic no hi havia entrat encara, no? Això va ser posterior. I precisament l'entrada del plàstic va fer que les empreses, no?, les envasadores, deixaren d'utilitzar aquest sistema, no? Perquè ja amb el plàstic ja desapareixia tot això, però clar, les empreses envasadores no volen tractar els envasos, rentar-los i posar-los una altra vegada en circulació, perquè és més senzill pues, desfer-se, o sigui, vendre, no? Vendre les begudes i l'envàs i tot, i després que els ajuntaments gestionen això. Clar, han externalitzat, diguem, la gestió d'aquests residus, no, en sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor, que se diuen ara, no? Ecoembes i Ecovidre, ara ja hi haurà més. A partir de gener se trenca el monopoli aquest que hem viscut i hi haurà una muntonada de sistemes que se diuen sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor, no?
Llavors, això se faria a través d'unes màquines, però no, hi ha molts països europeus que això ja ho tenen en marxa des de fa bastant de temps, no?
Sí, sí, a veure, això en Alemanya està ja fa més de 20 anys, no? Hi ha molts països que s'han avançat en aquest tema, sobretot països nòrdics, hi ha més de 15 països europeus i 50 estats a tot el món, no? En Califòrnia, als Estats Units, en Austràlia, a veure, aquí, doncs, en Lituània, Portugal el posarà l'any que ve, o sigui, això s'està estenent pràcticament a molts països que estan gestionant d'una forma avançada, no? Els residus d'envasos que desapareixen del teatre urbà, desapareixen. O sigui, això és la pràctica que vivim en aquests països que tenen implantat el sistema de depòsit. O sigui, perquè, com dius tu, o sigui, tenen un valor, o sigui, el residu té un valor, a partir d'ara tindrà un valor. I clar, això, la gent que el retorni a l'envàs, pues sortirà d'anar. Perquè
exacte.
No, són 10 cèntims, no és molt, però clar, si tu...
Però suficient, però suficient, suficient.
Exactament.
Perquè de no val res, que ja tingui un valor, encara que sigui aquests 10 cèntims, que ja és, un 10 cèntims, 10 cèntims, 10 cèntims, ostres, això des del punt de vista de la ciutadania... Clar, la percepció és molt diferent ara, a l'hora de reciclar, perquè abans posaven la moral per davant, no el fet d'ajudar el planeta, de no contaminar, però ara també sí. Hi ha un retorn econòmic, no?
Exactament. O sigui, abans se posava l'accent, diguem, en el tema de la conscienciació, de l'educació ambiental, però, clar, això arriba fins a on arriba. O sigui, perquè la gent...
Correcte.
Sí, hi ha gent que és responsable, que se considera ecologista, que se considera conservacionista, però hi ha molta gent, molt altra gent, que no fa això. I, clar, quan se toca la butxaca, ja saben que això comença a funcionar bé. O sigui, quan se toca la butxaca, la gent respon, no? Respon sobretot perquè, a veure, vol recuperar els diners que ha avançat, no? I això, aquest sistema és un sistema fantàstic en aquest sentit. Clar, tindrà un inconvenient per als ciutadans? Sí, també hem de dir que, a veure, totes les enquestes que se fan del funcionament d'aquest sistema en molts països diuen que la gent està molt contenta de que s'implanten, no? Però també tindrà, a veure, pues, els envasos els hauràs de guardar, no? En un lloc, en la cuina, en el rebost, o sigui, en algun lloc has de reservar un espai per a guardar aquests envasos. Cosa que també fem molta gent, o sigui, no necessàriament un sistema de depòsit ha de comportar un augment, diguem, de l'espai que hem de tenir, no? En les cuines o en el rebost, ni que siga, perquè si tornem els envasos, ara mateix els envasos se tornen al contenidor groc, no?
Sí.
Clar, la diferència és que l'envàs ha d'estar en perfectes condicions, és a dir, no s'ha de xafar, no ha de tindre cap... diguem, no s'ha de xafar, no s'ha d'estropejar, diguem, perquè l'envàs ha d'estar en perfectes condicions, perquè o la màquina, no?, la màquina que utilitzarà en les distribuïdores, o el retorn manual, o sigui, s'ha de dir que en Alemanya la forma més, o sigui, més normal és el retorn manual, és a dir, en xicotets comerços, o sigui, la majoria dels comerços són xicotets comerços, o sigui, sí que hi ha hipermercats i supermercats, però hi ha moltes tendes de barri, pues això és més senzill, una màquina més ràpida i per a la distribució és més senzill.
Doncs, senyor Carlos Arribas, d'Ecologistes en Acció de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada i haver comentat amb nosaltres aquesta nova normativa que entrarà en vigor, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i al vostre interès, per vostre interès.
Adéu. Adéu, adéu, gràcies, moltes gràcies. Doncs aneu preparant, però ara la qüestió, ja l'enfocament és diferent, eh? Ara m'agradaria conèixer la ment pensant que després d'anys se li ha passat, oi, si hacemos lo que hacíamos y lo que están haciendo en Alemania. Bueno, va, de seguida parlarem de Blue Sky. Què és Blue Sky? Blue Sky és una nova xarxa social. Ara, associacions, empreses, mitjans de comunicació, com per exemple la Vanguardia o la Universitat de Girona, han deixat la xarxa X, l'antiga Twitter, perquè l'argument és que doncs, fomenta les fake news i fomenta missatges d'odi i de més. I s'han obert, moltes d'aquestes, un perfil en Blue Sky, que és un Twitter Ara va dir bueno, però no, és que tampoc. De seguida en parlem d'això, de Blue Sky, i si Twitter està ferit de mort o no, i en parlarem aquí a Rere, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé com teniu el vostre cor. El meu... No estic per fer una marató, això és veritat, eh? Però InScore t'ajuden a valorar com està la salut del teu cor. La web InScoreBCN.com. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. El telèfon 93 425... 1962, 93 425 1962 i la web inscorebcn.com. InScore, per cuidar de la salut del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare. 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de les xarxes socials. No oblideu una cosa, les xarxes socials sempre les carrega el diable. Això és una qüestió clara. Bé, ja sabeu que darrerament Twitter, ja en mans d'Elon Musk, doncs ha agafat una drecera absolutament anàrquica, no diré anàrquica, però no té gaire control ja. Quan parlo de control, parlo de que ara, a més, ha incorporat una intel·ligència artificial amb la que pots fer les fotografies que tu vulguis. De fet, ja estan circulant fotografies del rei Felip VI passejant de la mà amb Belén Esteban, per posar un exemple. Doncs aquestes fotografies les fa la IA de Twitter, que no posa cap impediment a res. També hi ha una de Pedro Sánchez passejant amb Belén Esteban, i no sé si fes un petó o fins i tot una cosa així. I són al·lucinants, són molt reals. Vull dir, és a dir, on abans es posaven traves, ara ja no. Això s'afegint que Twitter, ara X, sempre ha sigut un pou d'odi, perquè ha sido sempre un pou d'odi, és a dir, tu posava allà buenos días i decían buenos días de què? Pues ha estat sempre així, i de fake news, tres quarts del mateix, però no sé per què hi ha uns quants mitjans que ja l'acusen. L'acusen del que ja era, perquè ja era això Twitter, ja era això. Ara més descontrolat possiblement, però no ha canviat gaire, eh? I se'n van a una altra xarxa social que acaba d'arribar, Blue Sky. Però què és Blue Sky? Doncs és un Twitter similar. M'he obert un perfil aquest matí per veure què era això, i més o menys, una mica soseres, també s'ha de dir, però per aquí van les coses. En parlem amb la Sibyl Martínez, que és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i a més directora del màster Social Media, per parlar de tot això, de lo que és Blue Sky. Sílvia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies. Encantada de parlar amb vosaltres.
I el plaer és nostre, Sílvia. Escolta'm, què ens pots dir de Blue Sky? Per què ara s'està posant de moda?
Doncs mira, molt curiosament, Blue Sky té els seus orígens justament a la plataforma X.
Anda!
I és ara que trobem aquesta migració d'usuaris a aquest entorn. La part que explica una mica, no?, aquest moviment, aquesta fugida d'usuaris cap a aquesta nova plataforma, és justament un malestar, no?, en el que està passant a X, abans Twitter, des de que Elon va fer-se propietari d'aquest entorn social, no? Van començar a implementar-se canvis i tot això molt relacionat també amb el posicionament clarament ideològic que s'ha fet, no?, molt explícit en aquesta connexió a la nova administració de Trump, no?
Clar, això hi ha la sospita, sí, de que els logaritmes de Twitter favoreixin a certes ideologies polítiques que no pas a d'altres, no? Que no siguin ben neutrals, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, és veritat el que comentaves abans, no?, que a totes les plataformes majoritàriament passen coses. No podem oblidar que n'hi ha empreses, que n'hi ha persones que han fet inversions allà i que, lògicament, tenen els seus interessos clars, tant econòmics com ideològics. El que sí que ha passat és que Twitter ha tingut un paper molt clar al llarg de la història, no?, de determinats fets, de molta repercussió. Parlem de moviments socials molt clars en alguns països, i el que veiem darrerament, no?, és aquest canvi molt dràstic, a més, tant tota aquesta polarització del discurs, el tema de la desinformació, molt evident també en moments importants, també com per exemple el de la Dana, per tenir algú més proper, no?
Sí.
I tot això també s'ha manifestat d'una manera molt més clara en tots els canvis també que s'han implementat dins del control o la moderació que poden fer les plataformes, també per un cert compromís ètic, ja no legal, però coses que es poden difondre en aquests entorns, no? I aquesta relaxació de determinades mesures, doncs, fa que proliferen més determinats continguts, que és veritat que Elon va posar-se la insígnia, no?, de defensor de la llibertat d'expressió,
sí,
però ja saben tots que la llibertat d'expressió té també uns límits que passen per no ir en contra dels drets d'altres. No,
hi ha una responsabilitat en l'ús de la llibertat d'expressió, bàsicament. O sigui, llibertat d'expressió, sí, no vol dir que puguis dir el que et doni la gana, del que sigui, com sigui, de la manera que sigui. Això no és així, exactament.
Efectivament. I el que passa és que això, doncs, molta gent, en aquest malestar del que estan veient que està passant en aquest entorn, on pot ser trobaves comentaris, el discurs d'odi, però s'ha fet com molt més present. Això ha fet que es mirin d'altres opcions. Blue Sky el que té és que és molt semblant externament, no?, la seva aparença, les seves dinàmiques de funcionament, en aquella versió més antiga de Twitter. O sigui que el canvi és com molt més fàcil perquè ja entens com funciona per dins, no? I a més és que dona aquestes opcions de personalitzar una mica i tenir una mica més de control del contingut que t'arriba.
D'acord.
Llavors, clar, això permet d'alguna manera posar filtres i saber quin tipus de contingut no vols llegir. Però ja saben que sempre passa que els filtres també es poden...
Aquí anava jo, clar. Per exemple, jo l'altre dia em vaig obrir un perfil a Blue Sky, no l'he explorat gaire, però em dóna la sensació que és com altra xarxa social. La posen una mica com solució, es posa de moda, però això no vol dir que no trobem fake news aquí, ni falàcies ni mentides.
Clar, o sigui, el que passa a més, i ja sabem que la tecnologia de vegades ajuda molt a justament la difusió de la desinformació, no solament perquè aquesta part de semblar veritat, no?, de crear fins i tot contingut audiovisual, imatges que semblen que són veritat, sinó també per això, crear bots, crear automatismes que faciliten d'alguna manera que el missatge entri en aquestes plataformes i donar-li visibilitat, compartint i fem aquesta viralització del contingut, i això fa que arribi, clar, si poses milers de vots, d'automatismes, per justament afavorir que determinat missatge arribi, doncs trobaran la manera de que d'alguna forma entri en el teu perfil, en el teu feed, i que llegeixis el contingut. És que fins i tot...
És un punt d'ingenuïtat, també, no? És un punt de me lo creo porque sí, un acto de fe, quasi.
I perquè moltes vegades és que t'arriba d'un conegut.
Ah, d'acord, sí.
Clar, t'està arribant aquesta imatge, mira, això ho he llegit, ha passat molt ara, com explicava, no? En el cas de la Dana, fins i tot a través de WhatsApp, t'arriba d'un grup de coneguts teus, llavors penses que això és veritat, no?
Doncs Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i directora del Màster Social Media, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies, un plaer.
Un plaer igualment. Ara, us dic una cosa, Mismo perro distinto collar, és que les xarxes socials, les fake news, s'aturen d'una altra manera. No amb aquestes coses, no, nos vamos porque fomenta... No. Euskai també fomentarà això, i Instagram, les fake news són difícils d'aturar. Bé, de seguida parlarem de dues coses. Primer, d'un màster en cures pal·liatives, i després en parlarem de com estalviar la factura energètica aquest Nadal. Clar, amb les llums i demés. Doncs en parlem de seguida.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Aló, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia. Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem de la formació per tenir cura de les persones, per cuidar. Tots sabem que avancem cap a una societat que necessitarà cada cop més d'aquest tipus de professionals formats. A la UIC tenen una càtedra, a la Universitat Internacional de Catalunya, tenen una càtedra, la càtedra Wicker. Bé, doncs aquesta càtedra, la càtedra Wicker de la UIC, va organitzar la 9a edició del Workshop International, que és bàsicament una espai de reflexió sobre com acompanyar els pacients, els professionals i les famílies davant d'una realitat del desig d'avançar la mort. Bé, parlem d'això, que és força interessant, amb la Cristina Monforte, que és precisament la codirectora de la càtedra Wicker de la UIC. Cristina, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Bueno, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, quals serien els principals factors espirituals i emocionals que es poden identificar, per exemple, amb pacients amb malalties avançades o terminals que expressen el seu desig de morir, d'avançar al seu final?
Sí, mira, aquest fenomen del desig d'avançar la mort, davant de tot, és un fenomen reactiu al patiment. I aquest patiment és d'origen multidimensional, és a dir, que com bé comentaves, molts factors de la persona es veuen afectats davant del patiment i hi ha factors alterats a nivell físic, psicoemocional, social, espiritual i fins i tot existencial. En quant als aspectes psicoemocionals, ens trobem amb malalts que davant d'aquesta situació de malaltia mostren desesperança, depressió, el que també diem pèrdua d'interès per les coses, no?, que fins ara ens eren agradables, no?, i ens provocaven plaer, doncs hi ha aquesta pèrdua, no?, d'interès per les activitats, ansietat, angoixa, por, distrès, pèrdua de control, un aspecte que perden el control del que són les seves funcions físiques, però després, des del punt de vista psicològic, doncs tot el que és la percepció d'aquesta pèrdua de control, ja no sóc jo el que controlo, no? Ja no controlo res de la meva vida. I en aquest conjunt de coses es dona el que diem també percepció de pèrdua de dignitat. I aquesta percepció de pèrdua de dignitat és el que porta a la meva vida així viscuda ja no té sentit, llavors hi ha una pèrdua de sentit a la vida i en aquest context ja doncs es veu por a la mort, por a morir, desesperança, pèrdua de pau, pèrdua de fe i tota la part més espiritual existencial es veu afectada.
Clar, a partir d'aquí, quines eines pràctiques se li pot donar doncs, a un professional doncs, per abordar tant amb els pacients com al seu entorn, a les seves famílies, una situació com aquesta, de desesperança?
Sí. Doncs, en primer lloc, jo diria que els professionals s'han de formar. Primer de tot, en quant a la part més clínica del maneig de tots aquests aspectes multidimensionals de la persona. S'ha de formar en escolta activa, aturar-se, parar-se i no tenir por a aquesta situació, no? Identificar-la com una expressió de patiment i, per tant, els professionals, més que tractar el desig d'avançar la mort, el que han d'estar preparats és per tractar el patiment que hi ha al darrere. Llavors, en primer lloc, identificar aquestes àrees de patiment conjuntament amb el malalt. Vull dir que punt a punt s'ha de fer una exploració d'aquest malalt i de tot el que provoca aquest patiment per abordar part a part i punt a punt, no? No es pot fer un abordatge de tot alhora, sinó identificar aquells aspectes que més patiment provoquen i anar tractant-lo. I a la família s'ha d'acompanyar la família amb normalitat, és a dir, dient-li que en aquella situació és normal que aquell familiar, el seu familiar, expressi aquella situació, llavors que no passa res, que el tractarem, que l'acompanyarem, mostra seguretat, que no estan sols, perquè el que necessitem és temps per tractar d'alleugerir aquest patiment.
Doncs Cristina Monforte, codirectora de la càtedra WeCare, que és l'organitzadora d'aquesta novena edició del Workshop International, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Oh, yeah, yeah. Oh, Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara saltem de tema, no? No us podeu queixar de la varietat que tenim en tot cas. I saltem del tema per parlar, bàsicament, de butxaca, de diners. Per parlar de la factura de la llum. Poca broma amb la factura de la llum, eh? I unes quantes preguntes que tenim a la butxaca per fer. Primer, com podem estalviar o quins petits detalls podem fer a casa per estalviar el Nadal amb la factura de la llum? Un Nadal que si posem llums o posem qualsevol d'aquestes coses, no és que consumeixi gaire, però, ostres, es va afegint. I a més la calefacció, i a més moltes altres coses, no? I després, de què depèn que la llum, el preu de la llum pugi o baixi? On està ara el problema? On estem? Què passa ara? Doncs en parlem de tot això amb el senyor Arnau Álvarez, responsable de l'àrea de negoci de Barcelona Energia. Arnau, bon dia, benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per donar-nos aquest espai.
Un plaer, home. Escolta'm, i això com controlem la factura energètica?
Sí.
Hi ha truquillos o què? Perquè, si no...
Hi ha cosetes que estan al nostre abast,
sí,
per tota la ciutadania, per suposat que contemplen tots els diferents tipus de butxaques que poden tenir els ciutadans, i que són mesures directes que poden ajudar a fer baixar la factura de la llum i l'import, sobretot, és a dir, l'import monetari d'aquesta factura.
Mm-hmm. Per exemple, què podríem fer? Quins gestos podem fer per intentar controlar tot això?
Mira, cosetes que es poden fer des d'allà, que no impliquen un cost econòmic, sobretot en tenim un parell. La primera seria vigilar amb els aparells vampir o amb els ulls o amb l'ús d'aquests aparells.
Aparells vampir? A veure, ja m'estàs... Què és un aparell vampir? Explica, Bernau.
Un aparell vampir és aquell que té un consum estacional quan no el fem servir, per exemple.
Ah, vale.
Televisors...
La llumeta vermella que es queda posada quan apaguem el televisor, et refereixes?
Efectivament. Tots aquests aparells que no fem servir durant una estona determinada i que sabem que no utilitzarem, els podem connectar amb algun tipus d'interruptor, com pot ser una rengleta, que quan aquest interruptor el tanquem, sabem que aquell aparell el consum és zero. Si aquesta rengleta no l'apaguem o l'aparell segueix connectat a la xarxa, tindrà un consum residual, que això l'únic que ens farà és... pujar la factura sense haver d'utilitzar aquest aparell electrodomèstic.
I gasta molt això, no?
Això són sobretot en funció d'aquell aparell que tinguis i del consum estacional que tingui. Són petits quilowatts, però que si els anem sumant dia rere dia, ostres, l'import que estem pagant, doncs és d'una quantia considerable. Sobretot és important, més si aquest import és alt o baix, saber que estem pagant per alguna cosa que no estem fent servir.
D'acord. Seria la qüestió que és, això acumulat és quan aquí doncs, podria pessigar, eh? Ostres, no sabia que el nom seria... Era aparells vampir, eh? Això és curiós.
Sí, és un nom una miqueta així que enganxa.
Molt plàstic, eh? Molt plàstic, molt, molt clar, eh? Perquè va vampiritzant, bàsicament, tota l'energia sense que te n'adonis, en aquest cas, eh?
Efectivament. També tenim una altra mesura, que aquesta sí que es tracta d'una mica més de planificació, no és tan directa, però tot ciutadà té accés una miqueta als preus de l'energia, ja siguin els preus reals que hi ha al mercat o els preus que té ell en el seu contracte. Un cop tu saps quins preus tens en funció de quina hora aplica durant el dia, doncs planificar aquells ulls aquest ús dels electrodomèstics, sobretot de gran consum, com poden ser rentaplats, com pot ser la lavadora, doncs intentar utilitzar aquests electrodomèstics en aquelles hores on el teu preu per contracte o en el preu del mercat elèctric espanyol sigui més econòmic. Així ens assegurarem que jo, com a ciutadà, quan estic utilitzant aquest aparell, com a mínim ho estic fent en l'hora més econòmica que tinc durant el dia. És a dir, més enllà no ho podria fer. I aquestes dues mesures sí que són importants, són directes, el cost econòmic pràcticament és nul de fer aquestes dues accions i tenen una repercussió directa en el que seria l'import final de la factura.
Arnau, de què depèn el preu de l'electricitat?
Però de l'electricitat depèn de dos factors principals. Primer de tot, la demanda, és a dir, quanta energia necessitem, en aquest cas la societat espanyola, per fer el nostre dia a dia amb normalitat. Això seria la primera variable. Com més alta la demanda, més quantitat de generació d'energia necessitem. Com més baixa la demanda, menys generació d'energia necessitem. I la segona variable seria justament com generem aquesta energia que necessitem. Amb quines fonts, ja siguin renovables o no renovables, o amb quines tecnologies, generem aquesta demanda. Per fer-ho molt senzill, la demanda d'energia en un dia... Primer, sempre s'intenta cobrir amb generació de fonts renovables, eòlica, solar, hidràulica, aquelles energies que tenen un cost molt econòmic. Quin és el problema quan hi ha una demanda molt elevada? La primera variable que hem comentat, doncs que per poder abastir aquesta demanda necessitem utilitzar fonts d'energia no renovables, com podria ser, sobretot, el cicle combinat, és a dir, a partir de la crema de carbó, de gas... O de combustibles fòssils. Quan aquesta tecnologia, aquesta font d'energia, entra en el mercat elèctric per abastir la demanda, automàticament el que fa és el preu de la llum puja.
Perquè
aquestes tecnologies, a l'hora de fer-les funcionar per abastir-nos aquesta demanda, tenen un cost molt més elevat que el que serien les renovables, per exemple.
Doncs senyor Arnau Álvarez, responsable de l'àrea de negoci de Barcelona Energia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
Molt amable a vosaltres i qualsevol cosa ja sabeu on som.
Un plaer, moltes gràcies. És una mica més perquè és qüestió... perquè no tinc temps, però era qüestió de preguntar si llavors per què es tanquen les centrals nuclears, si són necessàries. En fi, hi ha moltes coses per xerrar de tot això, eh? Bé, estem a punt d'arribar a la una i després en parlarem del paper de la dona en l'exèrcit. En parlem de seguida. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara. 4...